Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat aquest dimarts a la serenor i a la calma als veïns de Badalona que estan en contra de reallotjar en equipaments de la ciutat els desallotjats de l'antic Institut B9. Bona tarda, sóc Carlos Losada i en la darrera roda de premsa d'aquest any, després de la reunió del seu govern, Salvador Illa ha anunciat que en les pròximes hores hi haurà signes palpables de millora en la situació que hi ha a Badalona i també ha explicat que ja ha parlat amb l'alcalde García Albiol, a qui li ha dit en privat el que li volia dir. El president català també ha avançat aquest matí que al gener hi haurà notícies importants sobre el finançament singular, però també serà un finançament solidari. Ha escoltat el president de la Generalitat, la Yolanda Canales. Estem a punt d'escoltar el president de la Generalitat en aquesta informació que ha elaborat aquest matí la Yolanda Canales. Ara sí, endavant, Yolanda.
Salvador Illa ha destacat que el govern treballa amb discreció per resoldre la situació i ha agraït la tasca de les entitats socials i de totes les persones que s'hi han implicat. Segons ha assegurat, s'està actuant conforme a les resolucions judicials i en favor de la convivència, i no només a Badalona, sinó a tots els barris de Catalunya, perquè la llei diu es compleix. En aquest sentit, ha defensat que el seu executiu actua seguint els valors humanistes i, sense citar explícitament a Xavier García Albiol, ha advertit que la irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. De fet, ha explicat que ha parlat en privat amb l'alcalde de Badalona, però no ha volgut dir res sobre el contingut de la conversa ni entrar en polèmiques públiques. Ara diu hi ha altres prioritats i ha demanat calma als veïns de Badalona.
Que el govern treballa per donar compliment a la llei i a garantir la convivència. Si algú no ho fa, no em correspon a mi dir-ho. Jo que dic és que el govern actua donant compliment a resolucions judicials, actua d'acord amb els valors humanistes, actua garantint el dret de manifestació i actua, sobretot, garantint la convivència als barris. Això és el que fa el govern. En situacions que no són senzilles, insisteixo en la crida a la calma i a la serenitat que faig. I a no perdre el cap. Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap. Jo no.
Illa, d'altra banda, també ha posat el focus en els pressupostos de 2026. Ha assegurat que el govern es deixarà la pell per aprovar-los, tot i que el calendari de moment fa impossible tenir-los enllestits abans de finals d'any, raó per la qual avui s'ha aprovat la pròrroga pressupostària. Illa ha assegurat que els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, seran prioritaris en les negociacions. Es posaran les piles al gener, de la mateixa forma que el gener ha dit que passaran coses, en referència al finançament per a Catalunya, que serà singular, tot i que també solidari.
Però, en fi, passaran coses al gener. Jo crec que el compromís que va adquirir en públic el vicepresident del govern parla molt clarament de principis d'any en matèria de finançament i crec que serà un finançament singular per Catalunya i solidari pel conjunt d'Espanya i en aquesta línia estem treballant.
Illa també ha deixat clar que el seu horitzó és acabar la legislatura el 2028 i res d'avançar eleccions. Per cert, ha aprofitat la roda de premsa per fer una oda al president del govern, a Pedro Sánchez, de qui ha assegurat que és el millor president en 15 anys i que fins i tot altres països europeus truquen a Espanya perquè expliquin quin model s'aplica i que permet que l'economia espanyola vagi tan bé.
Gràcies, Yolanda. Sobre el tema de Badalona, ara mateix una última hora, ens diu que dos minibusos han arribat a l'albert de Can Bofivell, que està ocupat per un grup de desallotjats de l'antic Institut B9 de Badalona. En els dos vehicles tenen una capacitat per a 20-30 persones, que són les que estarien dormint en aquest espai, en Can Bofivell. Els minibusos estan preparats per traslladar els immigrants a l'espera de si es materialitza una solució per a ells. L'Ajuntament de Badalona, el govern i les entitats negocien des de fa dies doncs, aquesta possibilitat. Possible solució. Fons del govern català remarquen que, en cas d'acord, la intenció és no comunicar on es traslladarien els migrants ni concretar si és dins o fora de Badalona. A més, en cas de produir-se el trasllat, es repartirien entre diferents recursos. Membres de l'equip de la Sindicatura de Greuges de Catalunya també s'han traslladat fins a aquest albert de Can Bofivell a la ciutat de Badalona. Ara mateix, 6 minuts, 2:45, obrint ja l'àrea de serveis. Som a les portes d'un Nadal i d'un Sant Esteve que seran marcats per un temps doncs, força mogut. Tot i això, abans hi haurà un dia de treva que serà la vigília de Nadal amb força clarianes i temperatures una mica més altes. Avui, per això, toca agafar de nou el paraigua amb ruixats sobretot a les comarques de Girona i al nord de Barcelona amb una cota de neu situada als 800 metres. I ara sapiguin com està la xarxa viària, certament una mica complicada aquest matí. T'ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Força mobilitat en aquestes hores a les dues rondes de Barcelona, amb dos sentits a la marxa. Per tant, compte i sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. I els accessos nord de l'àrea metropolitana és on tenim més mobilitat també. En aquest cas, per exemple, l'avaria d'un vehicle a la P7 a Sant Celoni en sentit Barcelona talla un carril, i a Barberà tenim aturades en sentit sud, cap a Tarragona, com el seu lateral. En aquest cas, a Barberà, en dos sentits de la marxa. Aturades a la C-17 a Mollet cap a Barcelona i a la C-58 de Montcada cap a Trinitat. A la part sud, destacar les retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí i a la B-23 per entrar per la Diagonal. Això és tot. Bona tarda.
L'Ajuntament de Barcelona reordenarà l'any que ve les terrasses de restauració de la Rambla amb l'objectiu de donar més espai als vianants. Aquesta actuació s'emmarca a les obres de reurbanització de la via i comportarà l'alliberament de 1.436 metres quadrats de l'actual configuració. Es guanya un 33% d'espai per als vianants en el tram central. La responsable de promoció econòmica del Consistori barceloní, Raquel Gil, ha donat per fet que això comportarà també una reducció de les taules que hi ha actualment.
A la pregunta, hi haurà reducció de terrasses? Hi haurà reducció de terrasses. Amb quin percentatge? Això és el que no podem aterrar ara. Amb un percentatge que ens permeti no perdre de vista aquest objectiu de guanyar aquest espai per la ciutat i que a la vegada respecti el màxim possible l'activitat econòmica que s'està fent dels restauradors, sobretot amb aquest límit de no posar en risc la viabilitat dels seus negocis.
La regidora Gil, però, ha avançat que encara s'està negociant amb els amics de la Rambla i també amb el gremi de restauració l'afectació concreta sobre els negocis, tal com explica el president d'Amics de la Rambla, Àlex Vallembó, que destaca l'esforç que s'està fent per minimitzar l'impacte en els negocis de restauració.
Nosaltres des de l'associació hem defensat els nostres associats i els que no eren associats nostres, tots els restauradors en general, intentant un objectiu de que tothom perdi més o menys el mateix. O sigui, que ningú perdi, quan es parla d'una mitja de, m'invento, s'han perdut un 10% de les terrasses, que sigui proporcional a tothom.
De moment, el 19 de gener comença la reforma de la major part de l'àmbit central de la Rambla barcelonina i això obligarà a treure temporalment algunes d'aquestes terrasses que es veuran afectades. Un apunt ara sobre la situació de la grip a Catalunya, l'epidèmia de grip a Catalunya. Salut veu una bona notícia al descens de la grip, però demana no abaixar la guàrdia i apela a la responsabilitat durant els pròxims dies, especialment davant de dues setmanes complicades per les trobades familiars i socials coincidint amb les vacances de Nadal. Així ho ha dit el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha explicat que, tot i que ja s'ha arribat al pic ara, i ara va francament a la baixa, no es pot descartar un petit increment per l'augment de les relacions durant les festes. Fernández també ha recomanat l'ús de la mascareta en cas de símptomes i ha indicat que l'obligatorietat de dur-la en centres sanitàries es prorrogarà 15 dies a partir d'aquest mateix dimecres. Doncs t'explico ara que en l'actualitat molts joves i adolescents creixen en contextos complexos marcats per la soledat, l'ansietat, la manca de motivació o situacions familiars doncs força difícils. Davant d'aquesta realitat, la figura del mentor esdevé clau per marcar un camí positiu en el seu desenvolupament personal, emocional i també laboral. Un mentor és un guia extern que acompanya, orienta i ajuda el jove a descobrir el millor d'ells mateixos, oferint suport i una escolta activa. Tal com assenyalen els experts, la relació entre el mentor i el jove permet organitzar els pensaments, gestionar millor les emocions i, sobretot, aprendre a comunicar necessitats de manera força adequada. Aquesta sinergia contribueix a reforçar l'autoestima, el control dels impulsos i també l'empatia. A llarg termini, comptar amb un mentor afavorir relacions més sanes i una personalitat molt més respectuosa i conscient, ajudant adolescents a construir un futur molt més equilibrat i segur. L'Anna Fernández és mentora de la Fundació Princesa de Girona i aquest matí ha estat amb la Yolanda Canales a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
A diferència d'altres models formatius, la mentoria es basa en una relació de confiança i escolta activa. No busca donar respostes tancades, sinó ajudar a reflexionar, identificar fortaleses i prendre decisions amb més criteri i seguretat. Qui ho diu és l'Anna Fernández, mentora en un programa impulsat amb la Fundació Princesa de Girona. Recorda més que la figura del mentor té un origen molt antic.
Mentor era el que acompañaba en su desarrollo a un joven en aquella época, pues donde los filósofos socráticos tenían un gran impulso en el pensamiento. Esta tradición de mentoría se trasladó luego al mundo del deporte, sobre todo al mundo del tenis, y de ahí lo hemos incorporado muy sabiamente las empresas para reflejar también ese acompañamiento que podemos hacer cuando vamos adquiriendo experiencia.
Actualment la mentoria es desenvolupa en àmbits molt diversos. És habitual en el sector educatiu, però també en el món empresarial, en l'emprenedoria i en el sector social. Un recurs especialment necessari per a una generació jove molt preparada, però que sovint, segons Ana Fernández, té dificultats per trobar el seu lloc.
Están muy preparados, pero realmente encontrar su vocación que vaya unida a una remuneración y a un proyecto vital, porque hoy los jóvenes tienen unos valores en el que quieren que su vida personal vaya muy, muy alineada con su vida profesional, eso está más complicado. Las empresas todavía no hemos evolucionado al mismo ritmo que ellos.
Des de l'experiència com a mentora, Ana Fernández destaca que aquests processos ajuden a trencar pors, inseguretats i creences limitants i permeten als joves guanyar confiança per prendre decisions.
En esa etapa tenemos muchas creencias limitantes, creencias que nos obstaculizan para emprender o para hacer un cambio o para hacer un máster que me tengo que ir de mi ciudad o para romper un poco el modelo de mi entorno familiar o de amistades y romper esas barreras. Entonces, con un mentor ellos están muy cómodos porque somos ajenos a ese entorno donde ellos tienen mucho miedo a ser etiquetados o juzgados.
La mentoria, diu, es caracteritza per l'acompanyament continuat, el compromís mutu i l'intercanvi d'experiències. Un model que està guanyant pes en un context marcat per trajectòries professionals cada vegada més canviants i per la necessitat de referents que ajudin a orientar el futur.
Doncs ja hem escoltat a l'Anna, que és la mentora de la protagonista que tinc ara a l'altre costat del fil telefònic, que és la Sara Domínguez. Sara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Pues mira, muy bien, y con ganas de entrevistarte para que nos expliques un poco cómo influyó tu formación en tu especialidad, trabajo social y educación social, en el punto de partida desde el que afrontaste, pues bueno, esta mentoría que te ha dirigido, que te ha supervisado, o que te supervisa, no sé aún, Ana. Cuéntanos.
Pues partimos de que es una formación, ¿no?, con una mirada de justicia social, pero en mi caso también quería como experimentar el camino del emprendimiento. Uh-huh. Entonces, este proceso de mentoría pues ha intentado combinar tanto la formación y competencia como ese acompañamiento de cara pues a esto del sector social, digamos, sí, y pues tener contacto con empresas punteras y pues, también con referentes y modelos de emprendedores pues en este sentido, ¿no?
Tú has estado bajo el paraguas, digamos, de la Fundación Princesa de Girona. Desde tu experiencia, ¿cómo contribuyen programas como este en la generación de talento joven, pues que está impulsando esta fundación? Porque os da empuje, os da una oportunidad de seguir adelante y de construir un camino de cara al futuro, ¿verdad, Sara?
Exactamente, sí. Partimos realmente de que se orienta a lo que es la etapa de la juventud, ¿no? Que podemos decir que es una etapa de cambios intensos, que coincide pues que empezamos con el acceso al mercado laboral o finalizando los estudios. Y entonces aquí estamos pues en una fase de búsqueda de autonomía. Uh-huh. Y yo creo que también que coincide con fuertes dudas sobre nuestra propia identidad incluso, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que ofrece este tipo de programa es modelos positivos y como decía, referencia en base a personas profesionales con una larga trayectoria que pueden, pues eso, ¿no?, acompañarnos.
Claro, y guiarte de cara al futuro. ¿Qué ha significado para ti el acompañamiento de la mentora que has tenido, de Ana? ¿Y qué valor destacarías de esta figura, de la figura del mentor o de la mentora en tu caso?
Pues esto lo tengo que agradecer de corazón a lo que ha supuesto el trabajo de la Fundación, ese trabajo previo en buscar ese vínculo digamos, coincidencia y compatibilidad entre perfiles. Uh-huh. Ana se dedica a la responsabilidad social corporativa, pues que es un ámbito totalmente nuevo para mí, para descubrir, y que he aprendido muchísimo con ella.
Yeah.
Entonces, lo que es la figura del mentor, ¿no?, de la mentora,
sí,
podría decir que, pues eso, yo decía, pues referencia, un modelo positivo, una manera de acompañar y de sentirme escuchada. y por supuesto de construir juntas y de saber reorientar mi camino y abrir nuevas puertas.
Claro, porque hay momentos cuando sois tan jóvenes que hay mucha desorientación, se guía poco a los jóvenes hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo lo contemplas tú, Sara, esto?
Sí, además que ahora que estoy especializándome en orientación, justo creo que lo puedo decir desde esa perspectiva. Yo pienso que, digamos que sí que existen recursos institucionales del tercer sector, uh-huh, que podrían estar a nuestro alcance, pero considero que podemos tener cierta sensación de sobreinformación, ¿no? Uh-huh. De dónde están estos recursos. Uh-huh. Entonces, yo creo que bueno, es todo un proceso a descubrir. Y no sé si te respondo a este tal, ¿no?
Sí, me has contestado perfectamente y quiero enlazarlo con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes han sido los más relevantes para ti en todo este proceso del mentoraje que has tenido?
Pues como yo decía, que me enfocaba en lo que es la posibilidad de emprender, ¿no? Y ya no es solo de emprender como montar un negocio, en mi caso, en el sector social, sino el emprendimiento entendido como un concepto mucho más amplio, un concepto para la vida, para atravesar retos y sobre todo sobrellevar la incertidumbre. Y entonces lo que ha supuesto para mí es, digamos, como dejar atrás esas creencias limitantes, saber que el no muchas veces es el mejor maestro, uh-huh, y enfrentarme a ese miedo a emprender y ese riesgo cuando, como digo, es una competencia que está reconocida por la Comisión Europea desde el año 2006. Entonces, esto se debe integrar en el currículo y es parte de digamos, del día a día y tenemos que integrarla, como decía.
Tras complementar esta mentoría, ahora, de cara al futuro, ¿cuáles son tus siguientes pasos a nivel profesional, Sara?
Pues yo...
¿Qué te estás planteando? Vamos.
Sí, yo he aprendido a disfrutar de este proceso y no tener como unos pasos completamente marcados según lo que yo considero que es el modelo de éxito en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que vivo mucho más tranquila sabiendo que me puedo permitir pues experimentar, ¿no? Ya no solo de cara al emprendimiento, también a la empleabilidad, porque al final pues son como procesos híbridos, ¿no? Claro. Pueden coexistir. Y también hablo desde la fortuna de tener una red de apoyo, ¿no? Que también me permite explorar, en este caso mi familia, mis padres. Entonces, pues eso, estoy como claro, disfrutando del proceso y descubriendo, y no sé si me gustaría seguir en la academia con un doctorado, uh-huh, si puedo compatibilizar con un pequeño emprendimiento en cuanto a orientación y trabajo social, uh-huh, o incluso empezar a explorar, ¿no?, dentro de grandes empresas que me suelen interesar, claro, como las fundaciones.
Claro, sois la generación talento, ¿verdad?, en este sentido. ¿Qué tú aconsejarías a la gente joven, a los estudiantes, a los adolescentes, a los que tienen dudas, a los emprendedores con dudas, bueno, pues apostar por esto de la mentoría que estamos hablando hoy aquí en COPE?
Pues yo insisto en amigarse de la duda, porque al final se puede ver desde una perspectiva de privilegio de que quien tiene dudas es que se puede permitir explorar. Antiguamente igual no existía tantas opciones a descubrir y adentrarse, simplemente pues eso, teníamos como un modelo de éxito, unos pasos marcados, uh-huh, y ahora pues sí nos sentimos más desorientados, claro, pero también podemos pensar que bueno, que podemos verlo desde esa perspectiva de suerte, digamos, ¿no? Y como digo, hay que amigarse de la duda, saber que es parte de la vida, que no podemos luchar contra la incertidumbre, pero sí bailar en ella.
Y saber encontrar salidas a esas incertidumbres que nos rodean a todos habitualmente. Claro. Sara Domínguez, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en la cadena COPE Cataluña y Andorra. Enhorabuena por el trabajo que has hecho, éxitos en el futuro y feliz Navidad, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
La mentoria protagonista avui en els informatius a la redacció de COPE Catalunya Andorra, hem escoltat a l'Anna Fernández i a la Sara Domínguez, doncs, amb aquesta mentoria avalada per la Fundació Princesa de Girona. Arriba ja el moment de fer una petita aturada, com cada dia a aquesta hora, per publicitat, i després escoltarem els productors de vins del Montseny. Diuen que no poden cobrir tota la demanda de cara a aquest Nadal. Els escoltarem i sabrem per què passa això. Fins ara.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar... Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en Alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad
están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el sector dels avets del Montseny estan venent un 25% més d'exemplars, però detecta manca d'avets petits per culpa de les restriccions hídriques dels últims anys. Els cultivadors adverteixen que no poden donar resposta a tota la demanda que hi haurà ara, Júlia Català.
Doncs sí, un dels controls més destacats s'ha fet a l'autovia A2 al Bruc. El que més es mira són les hores de conducció i descans, amb un mínim de 9 hores de repòs obligatori. També es comprova que els tacògrafs no estiguin manipulats.
No és aquesta la crònica que volíem escoltar, ara l'intentarem recuperar, la de la Júlia Català, que parla sobre això, sobre la problemàtica dels avets que hi ha al Montseny. Hi ha molta demanda i poca producció. Ara sí, endavant, Júlia.
Doncs sí, ja és Nadal i els cultivadors d'avets del Montseny es troben que no hi ha prou arbres per cobrir tota la demanda. Les restriccions hídriques dels últims anys han dificultat plantar amb normalitat i ara falten sobretot els més petits, els que s'havien d'haver format fa 5 anys en el primer any de sequera. El president dels CANAC, Albert Gallifa, explica que aquesta falta es continuarà notant en els pròxims anys i hi haurà mides que no podran cobrir.
Ara hauríem de començar a rebre aquests primers avets de la sequera que no han arribat, que serien els avets de 80-100. Això serà un problema d'aquí els pròxims anys. 4 anys vista tindrem sempre una mida que ens faltarà. Una mida o dues. Per exemple, arribarà un any que el de 1,25-1,50 no n'hi haurà. Ho hem de substituir amb altres mides o amb altres espècies. L'altre any serà el de 1,50-1,75 i així successivament.
Tot això coincideix amb un boom de la demanda i és que cada any més persones trien l'avet natural en lloc del de plàstic valorant-ne la sostenibilitat. Abans s'exportaven gairebé la meitat dels avets. En canvi, ara el 80% es queda a la península i només una petita part, el 20%, es destina a l'estranger, principalment a França per proximitat. Gallifa explica que venien d'uns temps difícils, però els últims anys la demanda ha anat creixent.
Veníem de molt avall, el 2008, que era el moment que el plàstic va entrar en força, costava molt, molt vendre. Ara ja hem arribat amb unes ventes molt, molt elevades i aquest any hem fet un salt molt important d'un 20 o 25% respecte a l'any passat. Està veient molt moviment, tenim els camps molt estressats, que vol dir que estem arrencant arbres que haurien de ser l'any que ve, perquè doncs, hi ha gent que vol vendre i tenim necessitats amb el qual fem aquest tipus d'esforç, però bueno, és una bona notícia i evidentment estem molt contents.
Després de les pluges d'aquests últims mesos, els productors celebren tenir els arbres espectaculars i asseguren que els avets llueixen com no ho feien des de fa temps.
Tots recordem on érem el dia de la gran apagada. Protecció Civil de la Generalitat demana que tots tinguem un kit d'emergències per si un dia ens hem de confinar o evacuar per un incendi, inundació o una altra apagada. Els principals elements que ha de tenir l'equip són documentació personal i del domicili, a poder ser en una bossa estanca per evitar que l'aigua la pugui fer malbé, llanterna, aigua i aliments de llarga durada, diners en efectiu o ràdio a piles. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat a gent.cat/kitemergències.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Anem a Lleida. L'oposició ha rebutjat els pressupostos del govern en minoria del PSC a la Paeria per 9 vots a favor i 18 en contra. Els socialistes van presentar una proposta de 269 milions d'euros, un 16% més que els comptes d'enguany, amb una previsió d'inversions de 63 milions en àmbits com la cohesió social, l'habitatge, la transformació urbana, la seguretat i la promoció de la ciutat. Junts havia estat la garantia per tirar endavant els comptes els darrers dos anys, però ara han decidit no recolzar-los perquè consideren que no solucionen problemes com la seguretat i la neteja, entre d'altres. L'alcalde Fèlix Larrosa s'haurà de sotmetre, doncs, a una moció de confiança, però ha remarcat que encara escoltarà les propostes de tots els grups, això sí, menys el de Bosch, de Vox. El PAE, en cap, ha enviat un missatge especial als regidors de Junts.
Tenia una, com se diu, un carnet de ball. I ballava amb la senyora Cervera i ballava molt bé. Ho tinc que dir, perquè estic molt satisfet dels acords que hem arribat a signar amb Junts. Molt. Però ara... tinc el carnet lliure i pel Quebec hi han quatre que estan disposats a ballar amb nosaltres. Seguirem parlant.
El president de Foment del Treball, seguim parlant de números, ha fet una crida a la solidaritat i complicitat dels grups parlamentaris perquè aprovin uns pressupostos de cara al 2026. Sentit Llibre ha afirmat que han de ser uns comptes competitius, enfocats a generar riquesa i estabilitat econòmica i que garanteixin la sanitat, l'educació i els serveis socials. El president de la patronal catalana ha fet aquesta petició malgrat que els acords que assoleixi el govern amb Esquerra i Comuns possiblement no ens agradaran, ha dit. Durant la seva intervenció en la trobada de Nadal amb la premsa, també ha assenyalat que el retorn a Catalunya del pròfug Carles Puigdemont portaria una normalització definitiva de la política i que es produirà, ha dit Sánchez Llibre, en els propers mesos.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir... bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La unitat del SOM de l'Hospital de Sabadell és un exemple clar de com la sanitat no només ha de salvar vides, sinó també millorar-les. Els trastorns del son són cada vegada més freqüents i sovint invisibilitzats, però tenen un impacte directe en la salut física, mental i emocional de les persones. Dormir malament no és només estar cansat, pot afectar la concentració, l'estat d'ànim, la seguretat i també les relacions personals. Des de la unitat del son es diagnostiquen i tracten patologies com l'insomni o les apnees obstructives del son. Gràcies a un seguiment especialitzat i l'acompanyament professional, pacients que durant anys han normalitzat el mal descans recuperen energia, qualitat de vida i també autonomia. No sempre són serveis que apareixen als titulars, però són fonamentals per garantir una vida més saludable, activa i digna. Dormir bé no és un luxe, és una necessitat bàsica, com ha explicat a Renan Cope Catalunya i Andorra, la infermera Montse Muntanya li ha explicat al Ricard Álvarez.
Més d'un milió de persones a l'estat pateixen apnees obstructives del son, però la dada més preocupant és que el 90% dels afectats encara no ho saben. Sovint tendim a normalitzar el cansament diurn o a considerar el dormir com una pèrdua de temps, ignorant que un bon descans és el motor que recarrega el nostre organisme. La Montse Muntanya ens ha recordat que el cap funciona exactament com la bateria d'un telèfon i ens explica en què consisteix exactament aquesta patologia.
L'apnea concretament és un trastorn de tipus respiratori i que l'apnea obstructiva del son, del que estem parlant, és que la via respiratòria a la part superior col·lapsa, es tanca com si diguéssim de forma involuntària durant la nit, mentre estàs dormint, no és conscient I encara que la persona fa els moviments per respirar, els moviments respiratoris, l'aire no entra a pulmons perquè la via està tancada.
Aquest bloqueig de l'aire no només fragmenta el son i impedeix un descans reparador, sinó que provoca una baixada d'oxigen a la sang que pot tenir conseqüències greus a llarg termini, com ara un increment del risc de patir infarts o accidents cerebrovasculars. Tot i que existeixen diversos tractaments segons cada pacient, com la cirurgia o els dispositius d'avançament mandibular, la solució més estesa i eficaç continua sent l'ús de la màquina de pressió positiva, coneguda com a CPAP. Més enllà de la tecnologia, el perfil del pacient ha anat canviant i els experts posen l'accent en la prevenció i en la detecció de símptomes clau.
M'agradaria, si no et sap greu, acabar recomanant a la gent que sobretot, que si no descansa bé, que si quan es lleva està cansat, que si ronca, que són motius per consultar al metge i que no deixin de fer-ho.
Escoltar el nostre cos i buscar ajuda professional davant dels roncs o el cansament crònic és el primer pas per recuperar una qualitat de vida que comença inevitablement cada nit en tancar els ulls.
Seguim parlant de la son, del que costa dormir i el malament que ho passem quan no podem dormir i la satisfacció que tenim el dia que podem descansar i dormir perfectament. Maria Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, María Luisa es una de las pacientes de la unidad del sueño del Hospital de Sabadell. Ahora nos explicarás tu experiencia, pero de entrada, ¿cuándo empezaste a notar, bueno, pues que alguna cosa no funcionaba bien con tu sueño y cómo te afectaba en el día a día, María Luisa? Ay. Claro, coño. ¿No puedo recuperar?
Se ha cortado,
María Luisa. Bueno, oye, como a la entrada me la he improvisado, pero ha quedado muy bien, voy a ir directamente a la pregunta, ¿vale?
Vale.
¿Te parece? Pues venga.
Sí.
Muy bien, María Luisa, pues explícanos cuándo empezaste. Vale. Buenos días, María Luisa.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a que nos cuentes tu experiencia con el mal dormir y ahora el buen dormir. ¿Cuándo empezaste a notar pues que alguna cosa no funcionaba bien con tu sueño y cómo te afectaba en el día a día?
Llevo unos 3 años en tratamiento. Uh-huh. Empecé pues a tener mucha somnolencia, me sentía agotada todo el día y tenía la sensación de no descansar.
Uh-huh.
Entonces, tenía muchas apneas del sueño. Uh-huh. Y esto me afectaba, pues que sobre todo a la hora de conducir, me levantaba por la mañana, cogía el coche y tal como cogía el coche tenía muchísimo sueño.
Uh-huh. O sea, tú te ibas a la cama y te ponías ahí a dormir tranquilamente y no había manera de coger el sueño, ¿verdad? Lo pasabas muy mal.
Lo pasaba muy mal. Bueno, dormía toda la noche. Lo único que tenía despertares continuos.
Vale, o sea, que no descansabas. Exacto.
No descansaba. Claro. Es decir, la sensación era un cansancio, cansancio extremo.
Y antes
aún habiendo dormido toda la noche.
Claro. Y antes de acudir a la unidad del sueño del Hospital de Sabadell, ¿eras consciente de que estos síntomas que te pasaban podían tener, bueno, pues una causa médica o qué?
No era consciente. Es decir, al final yo era consciente de que roncaba. Mi pareja me indicaba que yo roncaba toda la noche, pero no era consciente de que este malestar que tenía o este cansancio era por el ronquido.
¿Cómo impactaba esta falta de descanso en tu salud, en tu estado de ánimo, en tus relaciones personales con tu familia, en las laborales con la empresa? ¿Cómo te afectaba esto? ¿Qué recuerdo tienes?
El recuerdo que tengo era, sobre todo, es que fue todo muy rápido. Es decir, yo había tenido siempre un sueño normal, no tenía esa sensación de cansancio, y de un día para otro empecé, sobre todo recuerdo que era un verano, empecé a tener esa sensación de cansancio. Entonces me afectaba que llegó un momento que podía quedarme dormida en cualquier... eran las 12 del mediodía y podía quedarme dormida en una mesa. Podía estar trabajando delante del ordenador y tener un agotamiento que los ojos se me cerraban.
Caramba.
Pero fue, ya te digo, que fue todo muy, muy, muy rápido. Es decir, claro. Tuve la suerte de tener un diagnóstico rápido.
Explica también un poco cómo fue el tratamiento y qué destacarías del acompañamiento, sobre todo, de los profesionales sanitarios, de las enfermeras, en este caso.
Pues el proceso fue... Hicieron una prueba de una polisonografía, una prueba del sueño, me quedé a dormir en el hospital toda una noche. Uh-huh. Y de ahí pues salieron unos datos de apneas pues muy elevado, Entonces, bueno, de ahí pasaron a diagnosticarme la CEPAP. La verdad que la adaptación fue muy rápida. Es decir, yo la primera noche que dormí con apnea y con CEPAP ya conseguí dormir. Es decir, hay muchos pacientes que le cuesta mucho la aclimatación. Yo he tenido suerte. La verdad es que me compensaba ese, tener la máquina con el descanso con el que me despertaba ya por la mañana.
El CEPAP es esa maquinita que, para controlar el estado del sueño, sí, y que puedes descansar, ¿no? Me imagino.
Exacto, exacto. Entonces la máquina en todo momento, pues desde... Tienes un seguimiento, te controlan pues que... cuántas horas estás durmiendo, si estás teniendo fugas de la máquina, bueno, de fugas de aire en la máquina, entonces tienes un seguimiento pues por las enfermeras constante.
Claro.
Ya te digo que yo he tenido suerte porque mi aclimatación ha sido buena, bueno, pero hay casos que no.
Desde que haces este seguimiento médico, este tratamiento, me imagino que has notado muchas mejoras en tu calidad de vida, ¿no? ¿En qué aspectos concretos estás notando, pues bueno, que ahora estás mucho mejor?
Bueno, yo duermo 8 horas, me despierto completamente descansada. También, claro, también por mi parte hay muchas mejoras. Es decir, yo he perdido muchísimo peso, he dejado de fumar. Entonces, claro, eso también ayuda a que ahora mismo ya no tenga tanta apnea como tenía anteriormente. Me han tenido que graduar ya la máquina nuevamente. Vale, porque al final tenía unos datos muy altos que ahora pues son inferiores. Entonces, claro, he ganado en calidad de vida, pero por todo.
Claro, ¿te acompaña siempre esta máquina, este aparato? ¿Podrás dejarlo, este aparato? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos.
Bueno, ahí hay que hacer un seguimiento. De momento, de momento ahora mismo sí que se está bajando la graduación, entonces puede ser que en un futuro yo consiga dejarla, bueno. ¿Vale? Porque al final viene provocada pues por un sobrepeso.
Claro,
entonces
claro.
En el momento que consiga pues perder más peso, podría ser, que no me la aseguran, que ya no tenga que utilizarla. Bueno,
pero de entrada descansas más y mejor, que eso es lo más importante, y no te levantas por la mañana pues agotada y cansada diciendo, sí he dormido toda la noche, pero estoy agotado, ¿no?
Exacto.
Muy bien, María Luisa, pues gracias por atendernos, por contarnos tu experiencia, que tengas mucha suerte y feliz Navidad, ¿eh?
No hay de què, igualmente. Feliz Navidad, gràcies.
Tots recordem on érem el dia de la gran apagada. Protecció Civil de la Generalitat demana que tots tinguem un kit d'emergències per si un dia ens hem de confinar o evacuar per un incendi, inundació o una altra apagada. Els principals elements que ha de tenir l'equip són documentació personal i del domicili, a poder ser en una bossa estanca per evitar que l'aigua la pugui fer malbé, llanterna, aigua i aliments de llarga durada, diners en efectiu o ràdio a piles. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat agent.cat/kitemergències.
Aquí no res, les 3 i 5, Esports Cope, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Els 3 titulars que amplio després, quins són?
Anàlisi d'aquest espanyol de rècord. Després de la victòria 1-2 a Sant Mamés, amb un dels components de la plantilla del rècord de la 98-99. Detalls sobre el vincle de Flick amb Laporta respecte a la continuïtat del tècnic alemany a la banqueta del Barça, i passa per l'antena d'Esports Cope Héctor Ibar, president de l'Europa, analitzant la marxa forçosa a Can Dragó per disputar la segona volta de la primera ref.
Doncs gràcies, José Luis. Bon programa. 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Doncs hem fet camí per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, més notícies, més informacions. Com sempre, arribarà la tarda Pilar García Muñiz i ella i el seu equip els seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.